Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 del matí, Ràdio Estel transforma les hores en ritmes, els minuts en emocions, els segons en música. És la fórmula Estel, l'espai que omple el teu dia a dia de les cançons que vols i dels artistes que admires. És la fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música. Beauty Road.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel, Cerdanya, 104.4.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bona nit a tothom. Ens plau de retrobar-los fidels al programa Església d'Urgell, l'espai que els ofereix informació religiosa cristiana del Bisbat d'Urgell, com saben. Gràcies per escoltar-nos. Avui fem el darrer programa de la temporada radiofònica 2016-2017. Hem preparat el recull de notícies de la setmana, com sempre. També una entrevista amb la historiadora Laura de Castellet, que ens parlarà de les campanes com a element de comunicació, litúrgia i música. Mossèn Xavier Parés, doctor en litúrgia, el nostre col·laborador assidu a Església d'Urgell, ens respondrà una de les preguntes que ens fem sobre litúrgia, sobre l'Església i sobre la vida cristiana en general. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patrícia Navas, a la locució, l'Àlex Alsina, a la taula de control, i Maria Marín, qui els parla, que dirigeix i presenta el programa. De seguida ens hi posem. Moment ara a l'Església d'Urgell d'aquest diumenge per al recull de notícies de la setmana que ens arriben puntualment amb la Patrícia Navas. Endavant, Patrícia.
Dijous, dia 22 de juny, va tenir lloc la trobada de fi de curs pastoral de l'arxiprestat de l'Alt Urgell, organitzada per l'arxiprest mossèn Xavier París. Els preveres d'aquesta zona es van reunir a la parròquia de Santa Maria d'Organyà, on van ser rebuts pel rector mossèn Jordi Vázquez. A continuació, l'Antoni Fiol, regidor de Cultura del municipi i arquitecte, va explicar als preveres les obres de condicionament que s'han dut i s'estan duent a terme a l'església de Santa Maria. Després, els preveres es van desplaçar fins a la parròquia veïna de Sant Cerni i de Cabó, on van conèixer la població i van visitar l'església romànica de Sant Cerni. Un dinar de germanor amb un ric diàleg i amb la presència del nostre arquebisbe Joan Enric clogué la jornada festiva de tancament del curs pastoral a l'arxiprestat. Mossèn Josep Maria Maurí, vicari general i representant del copríncep episcopal, va fer, en nom dels membres de la cúria diocesana i dels treballadors del bisbat, la felicitació a l'arquebisbe Joan Enric amb motiu de la seva onomàstica el divendres 23 de juny, en un acte celebrat a la Casa del Bisbat. Mossèn Maurí va considerar que el bisbat està avançant cap al futur amb la figura de Monsenyor Joan Enric com a pastor i li va desitjar la claredat d'idees que ve del Senyor i de la seva llum. L'arcabisbe va agrair les paraules de mossèn Maurí i recordar que el bisbat d'Urgell és molt i molt antic. Va recordar també que té una tradició de tres bisbes sants, que ja tenim bastants beats i sants en aquesta diòcesi de tots els estaments eclesials, que són models i intercessors nostres que fa un any que es va cloure la causa de beatificació de mossèn Josep Moles i 74 preveres diocesans d'Urgell, màrtirs, i del laic Lluís Trilla, i que el nom d'Urgell és portat arreu del món per la congregació de les religioses de la Sagrada Família d'Urgell, una història rica. Ens felicitem per aquesta església diocesana tan antiga, va dir. L'acte es va cloure amb un piscolabis de germanor. Els preveres residents a la residència sacerdotal Sant Armengol de la Seu d'Urgell, a l'edifici del Seminari Diocesà, juntament amb els seminaristes, es van reunir el proppassat divendres 23, vigília de la festa litúrgica de Sant Joan Baptista, per a felicitar l'arcabisbe en la diada de la seva onomàstica, i es va aprofitar també per a dur a terme la benedicció i inauguració de les obres de millora del nou menjador dels preveres residents al seminari, que s'han pogut dur a terme gràcies a l'ajuda de la Fundació Arcabisbe Joan Martí Alanis. Mossèn Benigne Marquès, administrador de la residència sacerdotal Sant Armengol, va lliurar, en nom de tots els preveres, un petit obsequi de felicitació a l'arcabisbe. I la parròquia de Pons va celebrar la festa del Roser el cap de setmana passat. Molts ponsicans de totes les edats van fer possible, com any rere any, una festa que s'ha fet al seu lloc en el calendari del poble. Més de 100 infants van acompanyar el seguici i la festivitat, vestits com marca la tradició i participant de tot el programa de la Diada. Una diada al voltant de la Verge del Roser i les seves majorales, en la que es va oferir una gran festa, on la implicació i col·laboració de les entitats i els veïns van regalar al poble i als molts visitants un diumenge ben farcit d'actes tradicionals de tota mena, religiosos, musicals, festius. A primera hora del matí es va resar pels carrers de la vila el Rosari, anomenat popularment com el Rosari de l'Aurora, un acte en el que la imatge de la Verge es fa present pels carrers i llocs del poble, acompanyada pels adolescents i les antigues majorales del Roser. La pregària acaba amb el cant dels goigs del Roser i tot seguit, i a la Capella dels Dolors, es va compartir una mica de coca, xocolata i vi dolç entre els presents. Al migdia se celebra la missa en honor de la Mare de Déu del Roser, amb la presència de les majorales que acabaven la seva tasca i les que entraven per la propera festa, acompanyats dels majorals i també pels infants abillats amb els vestits tradicionals. La celebració va comptar amb la presència de la Corporació Municipal en representació dels ponsicans a l'ofici religiós, així com també molts fidels que van omplir el temple. A l'homilia, el rector de Pons, mossèn Jaume Mayoral, va recordar la importància d'aquestes festes populars per a poder agrair les nostres arrels i no perdre les tradicions que formen part de la història. Després de la missa i a l'exterior del pati de l'església es va dansar el ballet de Déu per part de les majorales, els joves i infants, i enguany pels gegants que van acompanyar el seguici. La música de la dansa fou interpretada pels Amics del Roser, una banda formada per músics locals. Per la tarda, les majorales i balladors van visitar la Mare de Déu i van fer una pregària per demanar la pau i el diàleg entre les persones i les religions, recordant i demanant l'advocació de la Verge en el Rosari com a reina de la pau.
Aquest diumenge fem el darrer programa Església d'Urgell i volíem aportar-hi, a més de la informació religiosa cristiana que els oferim cada diumenge, un toc també patrimonial. Anem a parlar de les campanes com a element de comunicació, litúrgia i música. I ho farem amb la Laura de Castellet, que és historiadora, medievalista concretament. Ella està fent la seva tesi doctoral, que té per títol Paisatge sonor i arqueologia del so a l'època medieval. Bona nit, Laura.
Hola, bona nit.
Contents de tenir-te aquí al programa. A vegades t'hem portat aquí a parlar doncs, del teu paper, la teva interpretació de com a civil a la catedral, que cada any ho fas, la nostra catedral d'Urgell. Però avui doncs, ens plourà molt que ens puguis parlar d'aquest tema, val?
Molt bé.
Gràcies. Encantada. Mira, primerament et demanaríem que, històricament, com apareix la campana com a instrument de litúrgia i comunicació?
Val, mira, la campana és un instrument molt antic, o sigui, el fet de que hi hagi un vas de bronze, per dir-ho d'una manera senzilla, que picat o per dins o per fora faci so, i això tingui doncs, un efecte de comunicació, de comunicació interna, de, fins i tot de propietats, de, diguem, com a amulet, de cridar o espantar determinades entitats espirituals, per dir-ho així. Això és bastant universal, apareix a Orient, ja des de molt antic, a l'antiga Xina, i a la nostra cultura apareix en l'entorn romà. Hi han petites campanetes de fosa que es feien servir amb uns usos determinats, però sobretot ja és a la tardor antiguitat, al final del món romà, que comencen a aparèixer aquestes campanes, o aquests vasos, diguem, més grandets i amb funcions a dintre dels temples. Concretament, el concepte de campana més antic es troba al Museu de Tarragona. I era una campana que estava en un temple romà, no cristià, però que es feia servir per ús intern de comunicació amb aquest so tan especial que tenen, no? I, per tant, l'Església cristiana, que no deixa de ser una herència de tot el món romà, va adaptant i perfeccionant aquest objecte de bronze. Al començament és d'ús intern, d'ús de les comunitats, per tant, el primer ús seria litúrgic, d'avisar de totes les hores litúrgiques, especialment en comunitats en què no es podia parlar, o es podia parlar en determinats moments, però la comunicació de tota la comunitat doncs era per aquest instrument que se sentia de tot arreu. I també, mica en mica, amb el temps, això va passant a fora. Una cosa és que la campana estigui dintre del monestir o del claustre, si ja n'hi ha, i l'altra és, doncs, ja que es pengi a la façana de l'església, que ho senti la gent del poble, i la gent del poble, per tant, va entrant també dintre d'aquesta sonoritat, acaba formant part dels avisos de tota la comunitat, no només litúrgics, i finalment, doncs, ja amb campanars, amb diverses campanes, amb tota la complexitat sonora que tenim actualment.
Clar, hem de pensar que, per exemple, en el temps romà, potser la gent no tenia cadascú un rellotge, lògicament, i això era un mitjà de comunicació fantàstic, perquè, és a dir, dintre del context eclesial que parlem, no?, de la comunitat cristiana, no?
Sí, sí, sí. Pensa que fins que no van aparèixer les campanes, el temps era silenciós.
Clar.
El pas del temps... Sí, sí. I en canvi som nosaltres que a partir de l'hora litúrgica li posem l'hora civil. Però, esclar, una campana també anuncia de que hi ha un foc, de que hi ha algun perill, o també anuncia de que hi ha hagut un naixement, un casament, de que hi ha festa major, un mort... I amb tot un codi complex, de la mateixa manera que nosaltres ara tenim molts politonos en el mòbil i sabem si ens truca la mama, el marit o el qui sigui. Doncs també pel to de la campana sabia si s'havia mort un home, una dona, una criatura,
sí,
si era del poble.
Que interessant. I com és que aquesta cultura semblaria, no sé, ho desconec, però vostè, tu, que ets una experta, ens ho podràs dir. Com és que això no ha arribat fins a la nostra cultura d'una manera tan senzilla com tu ho has explicat? Què pot haver passat?
Home, hi ha molts campanars que encara toquen les hores, però és evident que avui dia tothom porta un rellotge i potser fa 100 anys no. Hi ha molts avisos comunitaris que ja van... per altres bandes, vull dir, si hi ha qualsevol notícia avui dia ens arriba per WhatsApp, no cal que s'avisi tota la comunitat. També hi ha molts sorolls ambients i no sentim tant la campana com abans, però, vaja, no hi ha festa major que no tingui repic de campanes. Molts casaments, en el moment en què surten els nuvis, es demana un repic de campanes. Vull dir que encara es fan servir quan hi ha algun mort, sobretot en pobles petits.
Sí.
A Barcelona no, perquè ens passaríem tot el dia escoltant a morts.
I la manera en què toquen, ja veus que és...
Exacte,
vull dir,
segons com...
a morts.
I dius, mira, hi deu haver algun mort, preguntaré qui és, perquè saps que aquell toc és a morts. Potser no saps tot el codi complex. I si sents un toc molt alegre, dius, ostres, o estan de festa major o s'ha casat algú. És un element de comunicació.
I, paradoxalment, tu t'hauràs trobat que en alguns pobles, almenys jo, els mitjans de comunicació, premsa o televisió o ràdio, s'ha sentit que hi ha moltes zones que la gent... hi ha queixes de que les campanes sonen, que em desperten, que em molesten... Sí. Com podrien conciliar, doncs, amb dos papers, diguem-ho així?
Sí, sí, això és una qüestió bastant complexa. La immensa majoria, si no totes, les queixes que hi han venen de parts o d'establiments turístics o de nouvinguts. I, per tant, en aquest cas, jo sóc bastant reticent. Vull dir, si hi ha una persona... Un cas bastant sonat i gran com va ser el de Girona i les catedrals, la catedral, les campanes de la catedral, fa un any. Un establiment turístic de davant de la catedral, els clients es queixaven del toc de les campanes. Bé, jo penso que si aquest client vol un establiment patrimonial, agafa el patrimoni amb un pack... I el patrimoni sonor també hi és. A vegades ens pensem que per anar a un poble, aquell poble serà totalment silenciós. No, hi pot haver una serradora, un tractor o unes campanes, i per tant és el ritme que hi ha allà. La majoria de queixes venen d'aquest aspecte, i jo crec que s'ha de valorar la campana com a patrimoni sonor. Un cas més complex és quan hi ha gent que té algun tipus de trastorn relacionat amb la oïda i que això li pot portar un greuge. En aquest cas s'ha de buscar un equilibri, que les campanes no cal que sonin a les 5 de la matinada. La immensa majoria no ho fan. Clar. Les campanes que toquen a hores, ho fan a partir de determinada del matí.
Per exemple, aquí a la Seu d'Urgell, la catedral és a les 8 del matí.
Exacte, sona
al
matí, al vespre.
Que tothom s'està incorporant al treball o s'ha llevat ja.
Que soni un moment determinat tampoc no passa res. I, si hi ha algun toc especial, es pot continuar fent. També és veritat que hi ha moltes campanes que darrerament s'han mecanitzat i aleshores el toc no és el mateix que hi havia. Acaba sonant malament, d'una manera més escandalosa. O millor les campanes s'han desubicat de lloc, i amb això també cal cuidar la campana com un element amb el seu conjunt,
amb
el lloc on està posat. Ara, fer callar una campana i deixar-la anar... Bé, jo conec una campana, no diré quina és perquè no s'empipi ningú, que és una de les més antigues de Catalunya, és de finals del segle XIII, està penjada al capdamunt d'una torre de campanar, no a dintre com estava històricament, sinó que la van passar a sobre, amb una estructura de ferro, va començar a sonar fatal, cosa que durant segles havia sonat molt bé, la van fer callar i ara tenim un objecte del segle XIII penjat a dalt d'un ferro a la intempèrie i fent-se malbé. I no tenim en compte també l'element campana com a objecte històric que és.
Ara que has dit lo de Catalunya, podríem parlar de precisament això, si al nostre país hi ha campanes molt antigues, si les conservem, o sigui, sobretot apuntem una mica, si et sembla, al seu ús litúrgic, que és el que també s'escau més dins el nostre programa, però també en podem abastar d'altres aspectes o altres àmbits.
Sí, a veure, la immensa majoria de campanes, òbviament, són litúrgiques i tots els monestirs en tenen, les catedrals, les parròquies. També, mica en mica, a partir del segle XIV es van posar campanes civils i fins i tot, jo recordo una carta dels reis de casa nostra que deia campanes no les ha hom sinó en esglésies o castells, i de cop comença a haver-n'hi a les ciutats, no? Però vaja, se'n conserven algunes d'antigues, fins i tot de medievals, no gaires, perquè ja ho sabem tots que malauradament a la guerra hi va haver malbastats d'una banda i una altra, i la campana evidentment era un símbol de la presència religiosa, que segurament en algun moment es va fer mal feta com perquè tothom hi estigués en contra, no? I la resposta va ser carregar-se, com sabem, molts retaules, persones físiques també, per descomptat, i campanes com a símbol. Es tiraven les campanes. I quin símbol, quina simbologia m'estan posant els pèls de punta. Una campana que sempre havia tocat a litúrgia i a comunicació social acaba sent una arma. S'acaben fonent per fer bales i per fer canons. Però tot i així, moltes se'n van salvar. Les d'aleshores, per exemple, no es feien molt bé perquè eren campanes civils. I conservem algunes campanes, sobretot del 14, ja n'hi ha unes quantes, que encara estan en ús. A Tortellà hi ha una campana d'aleshores. Hi ha tot un conjunt campanari fantàstic a la catedral de Tarragona, molt ben conservat, que s'ha posat també amb els seus jous de fusta originals. Vull dir que hi ha algunes campanes antigues amb ús, en funcionament. Del 15 ja n'hi ha unes quantes. Una de les campanes de la catedral d'Urgell és de principis del 15 i encara sona quan li toca. Porta molts anys avisant-nos.
Sí.
Hi ha algunes que ja s'han conservat en museus. Hi ha una campana de ferro, de planxa, provinent del Pallars, que està al Museu Episcopal de Vic, i que és una campana del segle XI. Evidentment no sona, però està posada allà i conservada. Vull dir que de campanes antigues se n'han conservat unes quantes, no tantes com segurament abans dels anys 30, però ens han previngut bastantes.
I ara diríem totes les esglésies, per exemple les de nova construcció, a tu consta que també hi posin la campana o ja se'n va prescindir, sobretot si són a les grans urbs, a les ciutats?
Home, també passa que hi ha moltes esglésies, en ciutats potser no sonen tant, però fins i tot en pobles, en què el que es fa és posar-hi un altaveu i tenir una campana mecanitzada, enregistrada i que soni, com el se senti. També hi ha moltes esglésies que tenen les seves campanes doncs, mecanitzades amb un sistema, amb un ordinadoret que les fa sonar les hores que convé i prou. En una gran ciutat és més difícil que soni, però vaja, a Barcelona les campanes continuen tocant i en el barri antic de Barcelona és molt agradable anar sentint les campanes.
No sé si alguna cosa més, Laura, que vulgui significar doncs, al voltant d'aquesta entrevista, en què recordem-ho doncs, als nostres oients que estem parlant de les campanes com a element de comunicació, litúrgia i música. En alguna cosa a dir sobre el tema de música o...
No, només que amb el temps, ja en època moderna, a partir del segle XVIII, sobretot les campanes civils es van anar també multiplicant i van acabar amb el que són els carrillons en entorns civils. Per exemple, el carrilló del Palau de la Generalitat, que és un conjunt fantàstic i bueno, de tant en tant es fan concerts de carrilló, a part de que a determinades hores sona una música i hi ha doncs, una persona, una noia, que es dedica a fer concerts de campana, però de tant en tant es fa, per exemple, per la festa de la Mercè, per les festes majors, doncs, concert de campanes a tal hora. Vull dir, i són campanes civils, però que no oblidem que el seu origen va ser a dintre dels monestirs per una comunicació interna i per aquest efecte apotropaic. Ara em direu, què vol dir aquesta paraula?
Això, explica'ns-ho.
Apotropaic vol dir això de protecció, de saber que aquest so de la campana a tot arreu on sonen campanes s'ha fet servir tant per fer fugir mals rotllos, d'una manera vulgar, com per atreure també l'atenció. Totes les campanes porten la seva inscripció, i segons l'època n'hi ha unes altres, i n'hi ha moltes que diuen Vox Domini, o a vosaltres us congrego, faig fugir les tempestes, plego a Déu, al poble, etc. És molt bonic.
Doncs, Laura, ho hem de deixar aquí, perquè
fantàstic.
El temps ja l'hem exhaurit gairebé. T'agraïm moltíssim, Laura de Castellet, historiadora, que ens hagis parlat sobre les campanes d'aquesta manera tan bonica, tan propera, tan entenedora. Campanes com a element de comunicació, litúrgia i música. Gràcies de nou i bona nit.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ara entrem en l'apartat, en la secció preguntes que ens fem sobre la vida litúrgica, sobre la vida de l'Església i, en definitiva, sobre la vida cristiana en general. Com sempre, ens la respondrà mossèn Xavier Parés, que és doctor en litúrgia i delegat de pastoral sacramental i litúrgia de la diòcesi d'Urgell. Hola, bona nit.
Bona nit.
Avui tenim una pregunta una mica llarga, però vostè ens la respondrà, com sempre, molt bé. I la pregunta que és la següent. Si un ha d'assistir a missa un diumenge, es pot donar alguna circumstància tal vegada extraordinària, tal vegada no. Aquesta persona que ha d'anar a missa en més d'una ocasió un diumenge, pot congregar en totes les celebracions o només ho ha de fer en una?
Home, sempre que anem a missa, anem en una celebració, anem en un àpat, en el sopar del Senyor, no? I, per tant, quan un va en un àpat, en un sopar, amb un dinar, doncs menja. No podem anar allà només a fer presència i no menjar. Seria de mala educació, a no ser que ens trobem malament i no puguem menjar, pel que sigui. Però el lògic és que si et conviden i vas amb un dinar, puguis menjar i participis de la taula. Doncs a l'Eucaristia igualment. Sempre que anem a l'Eucaristia, anem a combregar. Això s'hauria de ser així, no?
Sí.
Perquè participar, que també escoltem la paraula de Déu, també fem la pregària, també adorem el Senyor, però lo important és participar de la taula del Senyor amb la comunió principalment. I com que no anem pas cada dia dos dinars o tres dinars, doncs tampoc no hem d'anar a combregar dos o tres cops cada dia. Ara hi ha una norma, hi ha un cànon que parla de que si es va amb una altra missa que té una altra finalitat i si participa d'aquella missa es pot combregar una segona vegada. Per exemple, jo vaig a la missa dominical, després resulta que he d'anar a un funeral o a un casament o a algunes noces d'or o el que sigui, doncs pues puc tornar a combregar, certament. Més de dues vegades, lògicament, no, que ja seria abusar de l'Eucaristia.
Ja. I després, mossèn Parés, també sabem que hi ha persones que van cada dia a l'Eucaristia. Això, què és? Un acte devocional, un costum, un ritual? Vull dir, és important participar cada dia en la missa?
El Senyor Jesús només va celebrar l'últim sopar i va dir doncs, que feu això en memòria meva. I els apòstols van tenir una forta discussió quan ho havien de fer, no? I finalment, el Concili de Jerusalem van determinar el diumenge. Per què el diumenge? Si Jesús va fer el sopar en dijous. Doncs lo lògic és hi havia uns que els semblava el dijous, que és el dia que ho va fer Jesús, uns altres que els hi semblava el diumenge, perquè és el dia més important pels cristians, la resurrecció del Senyor. Pere, que era el cap dels apòstols, reunits tots plegats, van decidir doncs, de que fos el diumenge, el dia del Senyor. Per tant, la missa és el diumenge, l'obligació d'anar a missa als cristians, o més que l'obligació, la necessitat d'anar a missa un cristià, ha de ser el diumenge. Dies de cada dia també s'hi pot anar, està molt bé que es participi a l'Eucaristia perquè es va alimentant i escoltant la paraula de Déu i també pues, es menja el cos de Crist. També és un plus, podríem dir. Ara, l'obligació i la necessitat i el dia del Senyor és el diumenge, aquest dia sí. Els altres dies, pues, hi ha algunes comunitats que religioses, jo he tingut molta relació amb la comunitat d'Ivose, per exemple, a Itàlia, i com que és una comunitat ecumènica, aquí són monjos i monges, i no fan missa cada dia. Fan la litúrgia de les hores tots els dies i totes les hores, però de missa només en fan el dijous i el diumenge. Són els dies de l'Eucaristia, però els demés dies no. Per tant, tampoc és una necessitat, però sí que és interessant poder-hi anar.
Clar. I una altra cosa, qüestió sobre l'Eucaristia, que no sé, vostè com a prevere s'haurà fixat que molta gent o bastants persones arriben tard a la celebració. Sembla que en algunes és com un hàbit o un mal hàbit, en aquest cas. S'ha d'arribar tard o hem de ser puntuals? Què és el que passa?
Lògicament hem de ser puntuals. Això d'arribar tard és un reducte encara de la missa tridentina, que com que es llegien les lectures de la paraula de Déu en llatí, doncs la gent no entenia res, no? Llavors, si no duies un missalet o la teva pròpia llengua, no seguies, no entenia res. I llavors deien, almenys que arribis a l'ofertori abans de destapar el calze, que és quan llavors sí que participes del sacrifici de l'altar. Però la primera taula de la paraula pues no en tenia res. Però ara, amb el Vaticà II, lògicament, ens han dit que la missa té dues parts, hi ha la taula de la paraula, la taula de l'Eucaristia, i les hem de celebrar totes completes. Això d'arribar tard a missa no pot ser.
I també s'entretenen els altres, distreus les persones que estan allà,
distreus,
que han
arribat. Tu has de ser puntual, has de començar abans de que surti el sacerdot, amb el cant d'entrada, participar en l'acte penitencial, l'oració, les lectures, etc. La puntualitat és important perquè fem una celebració comunitària i, per tant, hi hem de ser tots.
Sí.
De fet, hi ha d'haver la comunitat.
Es pot contemplar que un pugui arribar tard un dia per causes majors,
bueno,
per qualsevol cosa,
però
no com un
mal hàbit. No, perquè aquella normativa d'abans tridentina de mentre arribis a l'ofertori n'hi ha prou, això ja no val.
Molt bé. Doncs, mossèn Parés, ens ha quedat molt clar. Moltíssimes gràcies per aquest aclariment, per tot el que ens ha dit, molt ben dit i molt a fons. I fins la setmana que ve.
Si Déu vol.
Moltes gràcies. Bona nit.
Bona nit.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge, el darrer de la temporada radiofònica, com els hem dit a l'introducció del programa. Gràcies per haver-nos seguit durant aquest temps.
Esperem retrobar-nos amb vostès a partir de setembre vinent, si Déu vol. Que tinguin una bona setmana, que passin un bon estiu i unes bones i merescudes vacances. També agraïm a l'Àlex Alsina la col·laboració imprescindible que ha tingut durant tota aquesta temporada al programa, el nostre tècnic de control, i dir-los finalment que gràcies de nou per tot. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.